El Partit Popular tria Juanfran Pérez Llorca com a candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de dies d'espera i d'algunes pressions internes, Alberto Núñez Feijóo ha acabat designant aquest mateix migdia qui vol que sigui el successor de Carlos Mazón, Joan Bota.
A l'espera de negociar la seva investidura amb Vox, que té la clau de la governabilitat valenciana, el fins ara alcalde de Finestrat i síndic del PP a les Corts, Pérez Llorca, és l'elegit. La notícia ha saltat hores abans que Carlos Mazón comparegui a les Corts per donar explicacions de la dana.
València, Pepa Ferrer.
Pérez Llorca també va ser el negociador del pacte del Partit Popular i Vox al País Valencià. Ja li toca negociar de nou amb un línies roges que ja li ha marcat l'extrema dreta. Pacte verd, immigració i fiscalitat. Tot plegat s'ha conegut hores abans que Carlos Mazón compareixca a la comissió de la dana de les Corts.
I el dia ens deixa més titulars. Per exemple, aquest. La meitat dels joves admet que els cal una desconnexió digital.
Ho diuen ells mateixos. Una macroenquesta sobre joventut del govern espanyol recull que els adolescents detecten que abusen massa de les pantalles.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. I en els últims anys ha baixat lleugerament el nombre de xiquets i adolescents que tenen mòbil o que el porten a classe. Tot i així, un de cada quatre afirma sentir ansietat o depressió. L'informe sobre infància digital relaciona un major malestar emocional a conductes de risc en el món digital, com el ciberassetjament, l'addicció als videojocs o la pornografia.
Això el dia en què a Catalunya la síndica de Greuges recomana l'escolarització obligatòria fins als 18 anys i també que els joves puguin votar a partir dels 16 anys.
És una proposta que llancen un informe sobre la infància que constata també que les ajudes socials per tenir fills es redueixen a l'adolescència quan els costos són més elevats. Sentiu Jiménez Salinas.
Tinc 16 anys, puc treballar, puc estar donada d'alta a Seguretat Social, hauré de pagar els meus impostos, però no puc votar. Tinc 16 anys, puc emancipar-me, però no puc obrir un compte bancari.
I nou matí complicat a l'AP7 a les Terres de l'Ebre, ara per l'accident entre tres camions que ha acabat provocant un mort.
L'autopista ha estat tallada durant hores, primer completament i fins fa pocs minuts també en sentit nord. Això després del tall del cap de setmana per l'accident d'un altre camió. Us ho avança 3cat.info. Trànsit treballa en una aplicació per avisar de les incidències i evitar que els conductors hi quedin atrapats.
L'Aldea, Jordi Barranca.
Anéssim dia d'incidències al trànsit aquí a l'autopista AP7 a la zona de les Terres de l'Ebre. L'accident mortal amb tres camions implicats de primera hora del matí ha obligat a desviar el trànsit per la Nacional 340. Entre els conductors afectats per les retencions que hi ha hagut, molta resignació.
He sortit a les 9 i mira quina hora és i encara estic aquí. I jo tinc que anar a l'hospital perquè tinc a la meva mare i mira tu.
Sí, llevamos 2 horas y pico ya de paraos, atasco. Entonces, parecía Tarragona 6 horas. ¿Te parece? Como poco.
I una cosa més. Ha mort, als 112 anys, Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya.
Nascuda a Bellvís, al Pla d'Urgell, el març del 1913, de petita es va traslladar a Barcelona, on va ser testimoni d'això que explicava a 3cat.info.
Què feu? I a Gaspalet ell diu, farem una església, que serà l'admiració de Catalunya. I vaig veure néixer la Sagrada Família.
Torres era la persona més gran del país des que fa un any i mig va morir Maria Branyes. Ara la persona més vella de Catalunya és l'olotina Carme Noguera, de 111 anys.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la polèmica del dia, cada dia és una de diferent. Ara entra la Federació Espanyola i el Barça. Per què? Doncs per Lamine Yamal.
Avui la Federació ha fet un comunicat anunciant que desconvoquen Lamine perquè està seguint un nou tractament amb el Barça i en aquest mateix comunicat mostra la sorpresa perquè el club blaugrana els ho va comunicar tard. El nou tractament es va decidir ahir, després que un especialista belga visités Lamine Yamal. I sabrem també els emparellaments de la Copa del Rei, segona ronda, on hi participen el Sant Andreu, el Girona, el Reus, l'Espanyol i el Sabadell.
Moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Abans expliquem que hi ha problemes, retards de fins a 30 minuts a les línies R14, R15, R16, també a la RL4. I encara s'arrosseguen 15 minuts de retard a l'R1 per l'avaria d'un tren a primera hora d'aquest matí. A més, a l'R3 hi ha 20 minuts de retard de Toses per la presència d'animals a la via i també 20 minuts de retard a tota l'R4. Per tant, molts problemes en diferents línies de rodalies. I pel que fa a les carreteres, Servei Català del Trànsit, Finaraque, què tal?
situació viària se centra, com dèieu, a l'extrem sud del país, amb aquest accident amb tres camions que ha mort un dels conductors a l'autopista P7 a l'Aldea. En aquests moments s'ha pogut reobrir un dels carrils a la calçada en sentit nord, tot i que hi ha una situació viària complicada perquè registren fins a 16 quilòmetres de retencions des de l'altura d'Ulldecona. A la calçada en sentit sud també es manté un carril tallat, però en aquest sentit no hi ha retencions. També a la Nacional 340, per on s'ha desviat el trànsit al llarg del matí, encara hi queden 3 quilòmetres de retencions a l'altura de l'Aldea.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquesta bonança que marcarà pràcticament tota la setmana.
Sí, de fet, com a mínim fins dijous, avui és Sant Martí, i demà i demà passat farà honor del tot el termòmetre. Demà i demà passat toca sostre la temperatura i els 20 graus de la línia de la costa, d'ahir, d'avui, en alguns casos, demà i demà passat arribarà a gran part de l'interior i fins i tot al Pirineu. Valors, per tant, molt confortables a migdia i amb un cel enterbolit per núvols prims. Avui, demà i demà passat, cel entelat i demà, a més, una mica de pols en suspensió.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Ja hi ha nom per rellevar Carlos Mazón al capdavant del govern del País Valencià. És el de Juanfran Pérez Llorca, mà dreta de Mazón a les Corts i al partit, i que el PP vol que sigui el seu nou president valencià. El nom l'ha designat directament Alberto Núñez Feijó amb el suport, diu, de tots els dirigents del PP valencià, i a poques hores perquè Mazón s'expliqui a la comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes. Pérez Llorca és el nom que més agradava a Vox, que ja demana accelerar les converses per tancar la investidura. València, Pepa Ferrer.
Serà Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, portaveu del Partit Popular a les Corts i negociador del pacte de govern de PP i Vox al País Valencià, el candidat a la presidència de la Generalitat. Era el candidat que es preferia des del País Valencià, mentre que des de Gènova s'apostava per Maria José Català. Ho ha anunciat el PP després de les pressions de Vox, que no volia negociar sense nom. I ara que ja tenen nom, els de Vox volen treballar ràpidament. Ignacio Garriga.
La primera noticia ha sido a raíz de la pregunta de una compañera suya. Esperemos que el Partido Popular nos lo comunique de manera oficial y, por tanto, pongamos en esas conversaciones lo que de verdad preocupa a los valencianos. Y si ha de comparecer, no ha de comparecer, y qué medidas ha de defender o no defender, pues eso, como he dicho, lo hablaremos en los próximos días y en las próximas horas.
El Partit Popular, això sí, diu que candidat per substituir Mazón en tenen, però no per a unes eleccions. Esther Muñoz.
És una decisió que ha tomado dentro de sus funciones el presidente Feijóo. Se ha estado hablando también con otras personas del PP valenciano. Le repito, se ha hablado con los presidentes provinciales de las tres provincias de la comunidad y ha sido unánime el acuerdo, ¿no?, para que fuese el señor Pérez Llorca. Es adelantar mucho si será después candidato o no, podrá serlo o no, veremos, ¿no?
Tot això hores abans de la primera compareixença de Carlos Mazón després de la seva dimissió. Serà una comissió d'investigació envoltada de molta seguretat i restriccions a una sala menuda on no estaran presents les víctimes. Això sí, les associacions es concentraran a l'entrada de les Corts per demanar-li presó al president en funcions. L'oposició, per cert, critica el president que hagi prioritzat que estiguen presents els seus assessors polítics als 5 llocs que quedaven buits en compte de les víctimes.
La meitat dels infants i els adolescents expressen la necessitat de desconnectar de l'entorn digital. Són dades d'un informe pioner que ha impulsat el govern espanyol sobre consum digital entre joves d'entre 10 i 20 anys i que vincula un consum problemàtic dels mòbils i les xarxes socials amb més malestar emocional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Un de cada quatre dels joves enquestats reconeix sentir ansietat, tristesa, sensació de buidor, depressió i almenys un 12% té pensaments suïcides. Entre els que es declaren que estan enganxats a les pantalles, el malestar emocional els afecta a un 40%. L'informe sobre infància digital que ha elaborat el govern espanyol amb l'UNICEF, entre d'altres, també apunta que cada cop els menors són més conscients dels riscos per la seva salut mental que té el món digital. No només la meitat assegura que en voldria desconnectar, sinó que també han baixat indicadors de risc, segons el director de l'estudi, l'investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, Antonio Rial.
El tema de la presència del mòbil ha bajado 2 puntos, Llevan el móvil a clase todos los días, ha bajado 6 puntos. Duerme con el móvil, muy bien, ha bajado 11 puntos. Y lo mismo con el sexting pasivo, activo, aceptar a desconocidos. Estas cuentas de riesgo, aparentemente lo que vemos que están bajando. Algo estamos haciendo bien.
Tot i això, l'accés al porno o a les xarxes socials es manté en edats molt baixes, als 11 anys. Els experts recomanen més mediació dels pares i mares, plans d'educació digital o la implicació de les empreses tecnològiques a les quals el president espanyol Pedro Sánchez apel·lava.
Cuando se habla con ellas son todo buenas palabras. Sí, estamos muy concienciados. Sí, queremos hacer más. No, pues exigimos a las grandes tecnológicas que hagan su parte de una vez por todas, con la misma rapidez, por cierto, con la que innovan. Que sean valientes y que no miren a otro lado cuando hay casos de ciberacoso.
I ha recordat que el govern espanyol està tramitant una llei per tipificar com a delicte nous tipus de ciberassetjament, per elevar també l'edat de registre de les xarxes socials o incorporar controls parentals obligatoris.
Doncs ja que parlem dels més joves, la Sindicatura de Greuges demana rebaixar l'edat per votar als 16 anys i planteja també allargar l'escolarització obligatòria fins als 18. Són algunes de les conclusions de l'informe anual d'infància de l'any 2024, on també es demana millorar les polítiques i l'atenció pels adolescents i els joves, Marriera.
La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, demana una revisió dels drets i deures per edats, ja que hi ha moltes incongruències, diu, i posava com a exemple que un jove de 14 anys no pugui anar sol a un concert, però sigui imputable, que un de 16 pugui deixar els estudis però necessiti els seus pares per matricular-se, o bé que als 16 anys es pugui treballar però no votar. Per tot plegat, demana canvis.
La participació dels joves és més activa, molt més que temps enrere. I, per tant, si és més activa i està permès en moltes coses, per què no ha de ser la possibilitat de votar? Hauríem d'excloure, per exemple, votar a partir dels 80 anys, si a lo millor les persones ja han perdut certa capacitat.
Pel que fa a l'escolarització, es defensa seguir el model de Portugal i allargar l'edat obligatòria. Aida Rodríguez és l'adjunta del síndic en infància.
Hi ha alguns països que el que han apostat és doncs, per allargar aquesta edat fins als 18, perquè el que es constata és que hi ha un dèficit educatiu quan els estudis finalitzen doncs, als 16. No? Per això estem parlant d'un abandonament diguem, escolar prematur, no?
La sindicatura veu bé l'edat penal als 14, però amb les sancions administratives creu que les multes, com per exemple d'incivisme, no haurien de recaure en els pares i s'haurien d'aplicar als joves mesures alternatives per la comunitat. I en l'àmbit de salut es demana allargar l'atenció mèdica pediàtrica fins als 17 anys, 2 anys més que fins ara.
Doncs també d'infants i d'adolescents ha parlat avui el govern espanyol, perquè el Consell de Ministres ha fet el primer pas per abaixar les ràtios a les classes a tot l'Estat. No es podran superar els 22 alumnes per aula a primària i els 25 a l'ESO. I els estudiants amb necessitats especials comptaran per 2. És el que preveu la nova llei del govern espanyol que, per aprovar-se, haurà de trobar els suports al Congrés dels Diputats. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. S'haurà de passar de 25 a 22 alumnes a primària i de 30 a 25 a secundària. Es dona un marge de 3 anys a les escoles i instituts per adaptar les classes, però el 2028 ja serà obligatori per a tothom. A diferència de les ràtios, el que és més immediat és que el curs que ve els alumnes diagnosticats de necessitats educatives especials passaran a comptar per 2 i això, a la pràctica, voldrà dir que en moltes classes ja hi haurà d'haver menys alumnes. Pilar Alegría, ministra d'Educació.
Tendran també que trasladar si estan a favor de esa mejora o esa reducción de las ratios en las aulas o no.
Pilar Alegría, que feia aquest missatge cap als grups parlamentaris al Congrés, perquè això que us expliquem avui és només el projecte. Per ser una realitat, la llei s'haurà d'aprovar al Congrés. El govern espanyol la vol portar a principis d'any, però en aquest cas tampoc tenen la majoria assegurada. La Generalitat comparteix la mesura, estan a favor de reduir les ràtios, però diuen que de mitjana ja s'hi acosten, amb 28 alumnes a l'ESO ara mateix. Això és però la mitjana, perquè hi ha classes que ho superen de molt.
Doncs precisament el govern espanyol, ara sí, convocarà les comunitats autònomes els pròxims dies per començar a tractar el nou model de finançament. Serà una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en el que, tal com us va avançar a 3Cat Info, s'hi farà un primer debat sobre finançament i també els primers passos per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Ho confirmava la portaveu de l'executiu espanyol, la ministra Pilar Alegría.
La disposició i predisposició del govern és que és en els pròxims dies immediato o molt pròxima. Esto no es el día 15 o el día 18, pero de verdad, ustedes además lo van a ver que en próximos días se va a materializar estos pasos.
Aquesta reunió entre el govern espanyol i les comunitats autònomes arriba quan les negociacions pel nou model de finançament singular per Catalunya avancen i, de fet, estan més a prop de l'acord. El govern de Salvador Illa reconeix que les converses s'han intensificat i que la proposta del nou model pot arribar en breu. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, les negociacions estan en un moment clau i prova d'això és que avui la consellera portaveu ha sigut més prudent que mai. Sílvia Paneque ha fet mans i mànigues per no mencionar en cap moment el principi d'ordinalitat, l'exigència que recull l'acord del PSC amb Esquerra Republicana, que aixeca ulls de poll a la Moncloa i que fins ara la Generalitat s'havia fet seva sense massa inconvenients. Paneque s'ha limitat a situar l'acord en les properes setmanes.
Hem intensificat les negociacions, ho continuarem fent, i en les properes setmanes volem que hi hagi una proposta sòlida en aquest sentit.
I davant la incògnita de com quedarà dibuixat el nou finançament, Junts ha aprofitat la vinentesa per treure pit de la seva ruptura amb el PSOE. Mònica Sales, portaveu.
En el moment en què es va anunciar aquesta negociació entre Esquerra i el PSOE, ja vam advertir que això de finançament singular no ens acabava de sonar bé la música. Nosaltres volem el concert econòmic i ara, a més, hem vist que quan vam sortir de manera contundent a criticar aquest generalitzable, el temps ens ha acabat donant la raó.
I, en canvi, Esquerra, que també és part implicada en aquestes negociacions pel finançament, avui també s'ha mostrat molt prudent.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Ja s'ha reobert el trànsit, també en sentit nord, l'autopista AP7 a l'Aldea, al Baix Ebre. Això sí, se circula per només un carril. A primera hora hi ha hagut un accident amb tres camions implicats. Un dels conductors ha mort i un altre ha quedat ferit greu. El d'avui ha estat l'enèsim accident en aquest tram de l'autopista, on hi ha dos carrils per sentit. L'Aldea Unitat Mòbil, Albert Cots, Jordi Barranca.
Bon dia, des de fa una estona tornen a circular vehicles per un únic carril també en sentit nord aquí a la P7 a l'Aldea al Baix Ebre. En sentit sud, recordem, també se circula només per un carril des de mig matí. Les causes de l'accident s'estan investigant. Recordem que hi ha hagut tres camions implicats, un dels conductors ha mort i un altre ha estat ferit greu. Durant tot el matí el trànsit a l'autopista s'ha desviat per la Nacional 340, hi ha hagut força retencions i pels conductors ha estat un nou dia, l'enèsim, d'incidències inesperades.
He sortit a les 9 i mira quina hora és i encara estic aquí. I jo tinc que anar a l'hospital perquè tinc la meva mare i mira tu.
El diumenge també n'hi havia un del dissabte, ara altra vegada. Cansat, sempre el mateix, sempre el mateix.
Lleva els camions, una carretera per als camions.
Només en l'última setmana hi ha hagut 3 accidents amb vehicles pesants implicats aquí a l'AP7, a l'altura de les Terres de l'Ebre.
Doncs el Servei Català de Trànsit demana més formació pels conductors de camions extracomunitaris i l'aplicació de la velocitat variable en trams conflictius de l'autopista AP7, com ara aquest de les Terres de l'Ebre, on avui hi ha hagut aquest accident. Els transportistes i els alcaldes de la zona ja fa anys que reclamen l'ampliació de carrils en aquest punt. Tarragona, Manel Sastre.
Hola, bon dia. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions a 3 Catinfo, creu que aquest tram de l'AP7 hauria d'ampliar l'actual capacitat pel trànsit que té i ha avançat que reclamarà l'aplicació de la velocitat variable.
Aquí ha d'arribar un sistema de velocitat variable, que sabem que el Ministeri hi està treballant, però també farem propostes de velocitat i de reducció de velocitat mentre no arriba aquest sistema de velocitat variable. Són propostes de reduccions de velocitat que ja havíem fet el 2023.
Trànsit treballa també per incorporar un sistema d'alertes viàries als mòbils quan hi ha retencions o accidents. Lamiel diu que caldria formar millor també els camioners de països extracomunitaris i és que els últims anys s'ha doblat la xifra d'accidents en què estan implicats. D'altra banda, el director de la Federació d'Empresaris de Transport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, recorda que ells, com els alcaldes de la zona, ja fa anys que reclamen l'ampliació de carrils a l'autopista.
És evident que la infraestructura no aguanta el pes del trànsit que té que suportar. Fa molt de temps que la Federació ja va manifestar que era indispensable posar un tercer carril a les Terres de l'Ebre i també desfer el nyap que s'ha fet amb la Nacional 340 plena de rotondes.
Els transportistes també volen que es transformi la N340 en autovia, com s'ha fet a la resta d'aquest corredor viari.
El govern ha aprovat l'Estratègia Ferroviària 2026-2050. És un full de ruta que defineix les infraestructures i els serveis de tren que Catalunya necessitarà els pròxims 25 anys en funció de com es repartirà el creixement de la població cada vegada més lluny de Barcelona. Què és el que es preveu en aquest full de ruta, Joan Garcia?
Doncs mira, per exemple, la línia transversal entre Lleida i Girona i l'orbital entre Mataró i Vilanova i la Geltrú per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca per dotar de més serveis la segona i tercera corones de Barcelona, cap on tendeix a créixer i repartir-se més la població. Tres noves parades d'AVE, les dues vinculades als aeroports de Girona i Reus i una al Penedès. També es fa constar la necessitat d'aprofitar millor aquesta xarxa d'alta velocitat, dotar de més velocitat els trens regionals, crear-ne de semidirectes, fer créixer les rodalies de Tarragona, Lleida i Girona i impulsar el tramvia al Bages, a l'Ebre, al Pirineu i a Girona. Així ha definit el pla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Posicionar el ferrocarril com a element central de la mobilitat sostenible i descarbonització és i ha de ser el principal transport massiu de persones i que més ens ha de permetre descarbonitzar tot el sector de transport en el seu conjunt a Catalunya. Segon, fomentar la cohesió territorial i atendre aquestes noves demandes i aquests nous creixements que s'estan produint.
Entre els objectius hi ha guanyar en fiabilitat, facilitar l'intercanvi modal, promoure les empreses catalanes del sector i la formació professional ferroviària.
I més transports. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa un pas més, pendent de què passa al Congrés amb les taxes aeroportuàries. Avui, Aena ha anunciat que els pròxims dies licitarà la redacció del nou pla director, que ha de definir exactament com s'ha de reformar aquesta infraestructura, l'aeroport, per millorar-ne la capacitat. Un document que calculen que trigaran 4 anys a fer-lo i que valdrà 4,5 milions d'euros, dels quals 3 s'invertiran a pensar les modificacions ambientals que s'han de fer per protegir l'estany de la Ricarda, Sara Riera.
Un pla director acostuma a costar 500,000 d'euros, però aquest serà bastant més car perquè, segons ha reconegut el president d'Aena, Maurici Lucena, haurà d'incloure uns quants informes per justificar que l'ampliació no afecta la Ricarda, que és, com sabeu, un paratge d'interès ecològic protegit per la Unió Europea.
Solo, entre comillas, 1,5 milions va ser redacción del plan director estrictamente aeronáutica, estrictamente aeroportuària.
Aena ja va anunciar que tota la reforma del Prat li costarà uns 3.200 milions d'euros. Perilla aquesta inversió?
Ja veurem, perquè dijous el Congrés vota una proposta del Partit Popular per congelar les taxes que Aena cobra a les companyies i justament amb aquests diners amb què Aena pensa pagar la inversió al Prat.
A 3 de la tarda, el Tribunal Suprem s'ha reprès el judici al fiscal general Álvaro García Ortiz, que declara demà. Aquest matí era important el que digués el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos. El Tribunal Suprem sospita que el fiscal li va filtrar a ell, aquest periodista de la cadena SER, informació del cas. Ell ho ha negat. Ho tenia hores abans que el fiscal i per una altra font. Un altre periodista del País ha reconegut directament que la informació li passen des de la Fiscalia de la Comunitat de Madrid. Anem cap allà a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El periodista de la SER va aconseguir la informació a primera hora de la tarda per una altra font que no ha revelat. La font el fa anar a un despatx per ensenyar-li el correu en què la defensa de la parella d'Ayuso accepta els delictes i busca un pacte.
Y ahí es cuando puedo, pues, leer esa frase de ciertamente se han cometido los delitos fiscales, le digo que me reenvíe el correo, me dice que obviamente no, le digo que me lo imprima, me dice que tampoco, que no va a dejar ningún rastro físico de todo esto y me deja tomar notas.
Aquesta font, però després, li demana que freni i no l'autoritza a publicar fins a les 11 de la nit. És el primer en fer-ho. El fiscal general obté tota la informació de la causa pràcticament a la mateixa hora i el Suprem hi veu aquí una relació directa. Campos ho ha negat de totes. Ha reconegut que va trucar al fiscal general, però que no parlen. Li salta la bústia de veu. Més específic, ha estat José Manuel Romero, llavors al País. Diu que va tenir coneixement del contingut del famós correu el dia abans que el fiscal general i situa la seva font a la Fiscalia de la Comunitat de Madrid.
La fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
¿No tenía usted el email del 2 de febrero?
Yo no tuve nunca el email del 2 de febrero. Tuve la información contenida en el email del 2 de febrero.
¿Tuvo usted
con mucha precisión, además.
Demà serà un dia clau amb la declaració del fiscal general que ha seguit totes les sessions des de l'estrada i no des del banc dels acusats amb toga i prenent notes.
Passen 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb la informació internacional.
Catalunya migdia.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
Descobreix el nou tast d'Orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat.
Si en lloc de passar a València el Dana passa aquí, què hagués passat?
Hi ha gent que té molt poder i apreta per poder construir on li doni la gana sense que li importi que els altres estiguin en una zona de risc.
Zona inundable ha de ser sòl no urbanitzable.
Nits sense ficció. Alerta inundable. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'extrema dreta a Israel celebra l'aprovació en primera lectura d'una llei per ampliar la pena de mort als palestins que matin israelians. Ho veu necessari per dissuadir de possibles atacs i per impedir l'alliberament de presos en futurs acords. El text, que ha estat boicotejat per alguns partits clau, evidencia la influència creixent del radicalisme jueu i l'empobriment democràtic d'Israel. En la mateixa sessió es va començar a tramitar una norma per tancar mitjans estrangers. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La jornada d'ahir a la Knesset va col·locar Israel una mica més a prop de ser un país autoritari amb un ambient tens que va acabar amb tres diputats àrabs expulsats de la sala. Ara bé, les dues propostes de llei tot just han superat la primera de les tres votacions necessàries per convertir-se en norma. Especialment polèmica és la que contempla aplicar la pena de mort a qui cometi actes terroristes. Això sí, només els palestins contra ciutadans israelians i no a l'inrevés. L'extrema dreta va esperar que molts partits de l'oposició marxessin del Parlament per guanyar àmpliament la votació passades les 11 de la nit. El ministre extremista Itamar Ben-Gvir estava eufòric.
Si Déu vol, passarem la segona i la tercera votació.
Comentava Ben-Gvir mentre repartia dolços àrabs als diputats, com diu que fan els palestins per celebrar un atemptat. La proposta, però, té difícil avançar perquè també requeriria el vistiplau del Tribunal Suprem en un país on només s'han executat dos nazis implicats en l'Holocaust, l'últim l'any 62. Més números de progressar té l'altra mesura restrictiva, la que permetria tancar mitjans de comunicació estrangers sense l'aprovació d'un jutge. La proposta veu de l'ordre temporal que Israel ja va aplicar contra Al Jazeera, que ja va ser prorrogada i que caduca a final de mes.
Mentrestant, un atemptat suïcida ha matat 12 persones i n'ha ferit una trentena més aquest matí a Islamabad, la capital del Pakistan. Ningú no ha reivindicat l'atac, però fons policials apunten als talibans pakistanesos que operen des de l'Afganistan. Eva Pineda.
L'explosió s'ha produït a les portes d'un tribunal de districte poc abans de la una del migdia, amb molta activitat als jutjats. Segons el ministre de l'Interior, l'atacant volia entrar en vehicle al recinte, però davant de la dificultat ha detonat la bomba al costat d'una patrulla policial. Testimonis descriuen el caos viscut amb vehicles cremant i cossos a terra ensangonats. L'atemptat ha seguit una acció suïcida prèvia que ha fet 3 morts en una acadèmia militar pakistanesa a la frontera amb l'Afganistan. Islamabad acusa Kabul d'acollir rebels talibans perquè atemptin contra el seu país.
I tot plegat passa l'endemà que un cotxe bomba va matar 8 persones a prop del Fort Vermell, una de les atraccions turístiques de Nova Delhi, la capital de la Índia. Tampoc no se sap qui hi ha al darrere d'aquest atac.
Sí, les autoritats mantenen l'estat d'alerta i no descarten cap possibilitat. L'atemptat ha enganxat el primer ministre indi, Narendra Modi, de visita a Bhutan, on ha promès que l'atac no quedarà impune.
Arribarem al fons d'aquesta conspiració i els conspiradors que hi ha al darrere no se'n sortiran. Tots els responsables seran portats davant la justícia.
Modi ja va interrompre a l'abril una visita a Riad arran d'un atemptat que va matar 26 turistes hindús a la regió del Caixmir, que es disputen l'Índia i el Pakistan. Nova Delhi va atribuir l'acció a terroristes islàmics promoguts des d'Islamabad.
I encara la informació internacional, l'Iraq vota avui enmig del desencant de la gent i amb crides de l'ONU perquè es preservi l'ordre, la seguretat i els resultats. Des de la caiguda de Saddam Hussein, fa més de 2 dècades, els musulmans xiïtes pròxims a l'Iran han ocupat el poder al país, Cèlia Cernadas.
Aleshores,
prèvies als comicis hi ha hagut diversos incidents i a l'octubre fins i tot un candidat va morir assassinat. Per aquestes eleccions s'han enviat 1.200 observadors i als carrers de Bagdad hi ha un fort desplegament policial. L'influent clergue xiïta Muqtada al-Sadr, retirat de la vida política activa, ha fet una crida al boicot perquè assegura que aquestes eleccions són un caos sectari. Les d'avui, de fet, són les sisenes eleccions parlamentàries que viu l'Iraq des de la caiguda de Saddam Hussein, però no s'espera que els comicis suposin cap revolució política i el futur actual primer ministre serà segurament el favorit, Mohamed Chia al-Sudani. Sentim aquest jove votant del sud del país.
Esperem que tothom surti a votar perquè les coses canviïn. Si no votem, res no canviarà. Sempre tindrem les mateixes cares i no tindrem representació real al Parlament. Si els ciutadans no surten avui a votar, no aconseguirem res.
L'Iraq, aliat de l'Iran, pateix corrupció endèmica i tant les infraestructures com els serveis públics estan sota mínims.
En punt 2:45 de la tarda, deixem la informació internacional perquè parlar diversos idiomes ajuda a retardar l'envelliment del cervell i protegeix tant la salut cerebral com la de la resta del cos. És el que mostra un estudi amb dades de més de 86.000 persones de 27 països europeus, segons el qual les persones que viuen en països on només es parla una sola llengua tenen més del doble de probabilitats de tenir un envelliment cerebral accelerat, Purificació Barceló.
Sí, segons la recerca publicada a Nature Aging, les persones que viuen en països on es parla almenys un idioma addicional tenen menys de la meitat del risc de tenir un deteriorament ràpid del cervell i l'efecte seria acumulatiu. És a dir, com més llengües es parlen, la protecció cerebral seria més gran. Per Miguel Ángel Santos, investigador de neurobiologia de les demències de l'Institut de Recerca de Sant Pau, es tracta d'un estudi molt sòlid sobre els beneficis del multilingüisme en el cervell.
És un salto cualitativo en comparación con los estudios previos que se ha hecho en este área.
Lo que nos está diciendo este estudio es que vivir en países más multilingües se asocia a un menor riesgo de envejecimiento acelerado.
Els investigadors han desenvolupat amb intel·ligència artificial un marcador per determinar l'envelliment del cervell i l'han aplicat a les dades dels participants que tenien entre 51 i 90 anys. Van analitzar si tenien un envelliment cerebral més ràpid del previst i en tots els casos parlar més d'una llengua es relacionava amb una millor salut cerebral.
Ens situem ara a Bellpuig, a l'Urgell. Allà encara hi ha 5.000 veïns a qui es demana que no consumeixin aigua de l'aixeta per problemes de terbolesa. L'avís es va fer ahir a la tarda i es preveu que la situació es resolgui durant el dia d'avui. Són episodis recurrents, aquest és el segon en un mes, però la solució ja és més a prop. Lleida, Estela Bussoms, anem a pams. De moment, què s'està fent ara mateix per resoldre-ho?
Hola, Òscar. Doncs l'Ajuntament ha demanat a la comunitat de regants del Canal d'Urgell que incrementi el cabal que baixa per la infraestructura que abasteix la població de Bellpuig perquè d'aquesta manera es pugui renovar i potabilitzar l'aigua de boca que arriba a les cases. Els problemes de terbolesa a Bellpuig són recurrents durant la tardor i l'hivern, quan s'acaba la campanya de rec i disminueix el cabal del canal. Són episodis en què l'aigua arriba més bruta de fang i no es dona l'abast per potabilitzar-la. La solució ha d'arribar en els pròxims mesos amb la construcció d'un nou dipòsit de 2.000 metres cúbics que permetrà emmagatzemar més aigua de qualitat per abastar la població. Ho ha dit l'alcalde Jordi Estiarte en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Si tenim una reserva suficientment important d'aigua potabilitzada per garantir aquests dos dies i mig, que és el que hauria de passar, doncs aquests problemes remetran.
Serà una inversió important de prop de 2 milions d'euros pagats entre l'Ajuntament, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Lleida.
Ha mort als 112 anys Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya. Nascuda a Bellvís, al Pla d'Urgell, al març del 1913, era també la dona més vella de tota Espanya i una de les 40 persones més grans del món, segons l'organisme internacional que verifica dates de naixement i de mort, Sara Canyete.
Sí, el seu pare va morir d'un accident de carro quan l'Angelina era una nena. Arran d'això, la mare va marxar a treballar a Barcelona i després ho van anar fent els seus fills. La família vivia molt a prop dels terrenys de la Sagrada Família que l'Angelina va veure començar. Així ho recordava en una entrevista a 3Cat Info el mes de març, coincidint amb el seu aniversari.
Passejava per la Sagrada Família, que començaven a treure ja pedretes, perquè jo vaig demanar, què feu? I els paletes diu, farem una església, que serà l'admiració de Catalunya. I vaig veure néixer la Sagrada Família.
Quina sort, Òscar, veure-la néixer a la Sagrada Família. En tot cas, Angelina Torres va esdevenir la persona més gran de Catalunya després de la mort de Maria Branyes l'agost de l'any passat, als 117 anys. Ara la dona més gran de Catalunya és Carme Noguera, que va néixer a Olot el 1914 i que enguany té 111 anys. El president Salvador Illa ha expressat el seu condol a la família a través de la xarxa X, on ha compartit una fotografia de la visita que va fer l'any passat per conèixer l'Angelina.
Passen 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Del 21 al 23 de novembre, els olis d'oliva verge extra del territori arriben al cor de Barcelona. 50 productors t'esperen a la plaça Catalunya al primer mercat de l'oli nou. Informa-te'n a mercatolinou.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Arriba la Fira de Tardor a Ocasión Plus. Fins a 8.000 euros de descompte amb més de 16.000 cotxes. Aprofita aquesta oportunitat única. Només fins al 16 de novembre. Estem molt a prop teu, amb més de 20 centres a Catalunya. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Quina va ser la primera estació de metro de Barcelona? Com era viatjar en metro fa 100 anys? Com es fan les estacions? Sabies que el metro ha canviat el mapa de la ciutat? Troben les respostes a l'exposició T100, 100 anys de metro, fins a l'1 de febrer al Palau Robert. Vine i redescobreix un segle d'història. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio... Quina serà la data exacta del retorn a l'estadi? Veurem Messi al Camp Nou? Marxarà Flick a final de temporada? Hi haurà eleccions a l'estiu? Les respostes a aquestes preguntes dimecres a les 9 al president del Barça, Joan Laporta.
Moltes ganes i molt agraït.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 6 minuts de 2 quarts, comencem la cultura parlant d'una pel·lícula.
Això en 2 puntetes ho arreglem.
A les Terres de l'Ebre s'ha rodat una pel·lícula que recorda i desmitifica la llegenda de la Pastora, un dels personatges populars més coneguts al massís del port. Els mals noms, on participa Trescat, és l'òpera prima de Marc Ortiz i s'acaba d'estrenar al Festival de Cinema Europeu de Sevilla, La Sènia, Jordi Barranca.
Els mals noms rememora la història de Florencio Plamé-Seguer, nascut el 1917 als Ports. Va fer de pastor al Baix Maestrat i va acabar formant part dels maquis. Marc Ortiz Prades és el director de la pel·lícula.
Degut a una indefinició en els seus òrgans sexuals, van decidir inscriure-ho com a dona. Ell va viure com a dona fins als 30 anys, fins que llavors va poder entrar a la guerrilla dels maquis, que és on per primera vegada ell es pot vestir d'home i d'alguna manera adquirir este rol masculí.
La Pastora és un dels personatges més coneguts encara avui dia a tota aquesta zona. De fet, l'àvia del director va ser una de les modistes d'ella. En el rerefons també situa temes com l'inici del despoblament en aquesta zona dels ports.
Tot comença justament a llavors, quan s'aplica la llei de fugues, que fa que la gent no pugui viure als masos perquè així no poden ajudar els maquis que estan amagats a les muntanyes. Se va despoblant primer els masos i després els pobles.
El film, on també hi ha intervingut Trescat, ha participat a la secció Rampa per a joves talents del Festival Europeu de Cinema de Sevilla.
I més cinema. La diversitat corporal és una assignatura pendent encara ara a les pel·lícules i les sèries que es fan a l'Estat espanyol. Les persones grasses hi apareixen de manera anecdòtica i estereotipada, segons constata l'últim informe de l'Observatori de la Diversitat dels Mitjans Audiovisuals, Valeria Obereda.
I és que encara que més del 60% dels homes i gairebé el 50% de les dones a Espanya estan grassos, en la ficció no arriben a una representació del 7%. I a més, segons Helena Crimental, directora de comunicació de l'Observatori, els papers que interpreten no són personatges importants.
La meitat de los personajes con diversidad corporal no tienen trama propia. Entonces esto quiere decir que suelen tener unos roles secundarios, unos papeles muy limitados por su corporalidad, porque además la mayoría aparecen en géneros como la comedia. Entonces significa que cuando aparecen personajes gordos, normalmente es para reírnos de ellos.
Trobem 2 biaixos més a tenir en compte, edat i gènere. Veiem pocs joves grassos.
Aparecen muy poquitos, sobre todo infecciones para adolescentes, de hecho ocurre lo contrario, que el canon estético se vuelve muy estricto y creemos que esto puede ser un problema porque al final genera una falta de referentes.
I les dones grasses no tenen papers destacats.
Los hombres gordos tienen papeles más importantes. Con las mujeres es difícil que esto ocurra.
Per tot plegat, segons l'estudi, aquestes dades demostren que es perpetuen les violències cap a les persones grasses al cinema i les sèries.
I ara, dansa. Sonoma, un dels grans èxits de la Veronal, inaugura avui la 7a Bienal Internacional de Dansa de Cali, a Colòmbia. És la primera actuació de les 5 companyies catalanes presents al certamen, que aquest any té Catalunya com a convidada d'honor, Montse Mas.
Sí, la Veronal presentarà per primer cop a Llatinoamèrica Sonoma, el seu espectacle sobre el cineasta Luis Buñuel. Malpelo hi portarà l'obra Bach, Aurora Bauzà i Pere Jou a Beginning, i Àngels Margarit, una pràctica sobre la seva obra Solo per habitació d'hotel. També hi haurà una col·laboració entre un col·lectiu de la Fira de Manresa i la companyia colombiana Incolballet, i una exposició dedicada a la videoartista pionera Núria Font. Per a Maria Lladó, cap de l'àrea de creació de l'Institut Ramon Llull, que col·labora en el Focus Català de la Bienal, ser aquests dies a Cali és una gran oportunitat.
Sí, la Bienal de Cali és avui un dels punts de trobada més importants de la dansa a Llatinoamèrica i és un honor que Catalunya hi sigui present d'una manera tan significativa. I és, sens dubte, una trobada on la contemporaneïtat i la tradició conflueixen de manera espectacular.
Cali és coneguda com la capital mundial de la salsa, però per la Bienal ballen molts més llenguatges. Enguany s'hi reuniran uns 500 ballarins de 7 països, com el Brasil, Mèxic o França.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Sortim amb polèmica diària. Ara, la d'avui, és entre el Barça i la Federació Espanyola de Futbol per Lamine Yamal.
Concretament, novament, el motiu és la pubàlgia de Lamine i la falta de comunicació entre el club i federació. Yamal ha començat un nou tractament per controlar les molèsties de la pubàlgia. El tractament el va començar ahir. Lamine després va marxar amb la selecció espanyola, però avui l'han desconvocat i torna cap a Barcelona. I tot això precedit d'un comunicat de la Federació Espanyola de Futbol ple de polèmica, Ramon Salmurri.
El conflicte latent entre el Barça i la Federació Espanyola, Tom de Lamine, ha tingut avui un nou capítol i segurament el més intens fins ara. Aquest matí, la Federació Espanyola, a través d'un comunicat, ha anunciat la desconvocatòria de Lamine Yamal i ha deixat ben palès el malestar a la Federació amb el Barça. Els serveis mèdics de la Federació Espanyola, diu el comunicat, volen expressar el seu malestar i la seva sorpresa després de saber que a 3:15 de 2 del dilluns, dia 10, l'inici de la concentració, Lamine Yamal havia estat sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència per tractar les molèsties al pubis. Aquest procediment s'ha realitzat sense comunicació prèvia als serveis mèdics de la Federació Espanyola i afegeix que el Club Blaugrana va traslladar els detalls a 3:15 de la nit, un informe en què s'indicava una recomanació mèdica de repòs durant 7-10 dies. És a dir, no podia jugar amb la selecció espanyola. A partir d'aquí, Laia, a la federació hi ha molt malestar amb la gestió que n'ha fet el Barça. Fins i tot el seleccionador Luis de la Fuente ha expressat la seva disconformitat en una entrevista a Radio Nacional.
Procedimientos que suceden al margen de la federación, es lo que pasa, es lo que sucede, hay que aceptarlo, pero...
No es algo muy normal, por así decirlo. Porque, por lo menos, usted seguramente no lo había vivido antes.
No, nunca. No había vivido una situación así. No creo que sea muy normal.
Entonces, ¿le sorprendió?
Claro, como a todos. Bueno, no conoces tienes noticia ni conoces ningún detalle y te lo cuentan, insisto, además, temas de salud, uno se queda sorprendido.
I també n'ha parlat Aitor Caranca, que és el responsable de la Federació Espanyola, tot i que en el seu cas no ha estat tan contundent.
Los doctores han comunicado el... Han hecho el comunicado y el malestar, bueno, pues está en el comunicado, ¿no? Que no se había comunicado que se iba a hacer una prueba el lunes a la mañana.
I el Barça, què hi diu, Salmo?
Bàsicament, que va informar immediatament, diu el Barça, a la Federació Espanyola, just després de sotmetre a la mina al tractament. Un tractament que, explica el Club Blaugrana, va fer el doctor Ernest Schilders, reconegut expert belga i eminència en la matèria, diu el Barça. Aquesta visita del doctor Schilders, programada per dilluns, va acabar amb el tractament de radiofreqüència. Per cert, que el Barça afegeix, Laia, que l'evolució de la ment és molt bona.
seguim parlant del Barça, perquè ahir a aquesta hora parlàvem molt de la imatge del dia, de Leo Messi dins el nou Camp Nou, amb una visita pràcticament clandestina la nit de diumenge, i avui podem sentir Leo Messi en una entrevista al diari Esport.
Entrevista al diari Esport, una conversa enregistrada fa uns dies abans que es produís aquesta sessió de fotografies de Magatotis al Camp Nou. Messi parla de la seva sortida al club, sortida que encara cou, queda ben palès, reconeix que a París no es va sentir mai a gust i admet que li agradaria tornar al Barça un dia.
Todas las cosas que me llega de Barcelona, de la gente, de un momento como eso de que hemos vivido, pasado, siempre me agarra un poco de nostalgia, mucha emoción. La verdad que extraño mucho todo eso, esos momentos. Hoy al verlo más tranquilo y más relajado de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más.
Avui també és actualitat el sorteig de Copa de la segona ronda. Fa pocs minuts que s'ha fet aquest sorteig amb 5 equips catalans al bombo, Espanyol, Girona, Sant Andreu, Reus i Sabadell. Anem a pams. Comencem pels equips de primera. El Girona, Eduard Solà, jugarà al camp de l'Ourense.
El Girona no ha tingut sort perquè haurà de fer el desplaçament més llarg de totes les opcions que tenia, i de l'equip de superior categoria de tots els que li podia tocar. És l'Ourense Gallec, que acaba de ser campió de la Copa Federació i que, a més, va ser l'únic equip que va eliminar un primera divisió a la primera eliminatòria. Això sí, l'Ourense és actualment el cué del grup primer de la primera federació. La del Girona ha estat la primera bola dels de primera que ha sortit. La reacció des del club gallec és amb el seu jugador, Fran Carmona.
Bueno, pues esperamos ganarlo y pasar a la siguiente ronda. Creo que el Couto está haciendo un fortín en Copa del Rey y todo es posible en una competición como esta.
L'altre equip català de primera divisió que entrava al sorteig, l'Espanyol, haurà de jugar contra l'Atlètic Balears de la segona federació, que fa uns dies, recordem, que va eliminar el Nàstic i és un dels favorits per pujar a primera federació. El jugador de l'Espanyol, Omar, diu que tenen ganes d'anar tirant endavant a la Copa.
Al final sabemos que la Copa es una competición muy especial para todos los pericos y pericas. Nosotros, ya te digo, da igual el partido que sea, si es Copa del Rey, si es Liga, si es amistoso, siempre vamos a ganar. Nuestro objetivo cada partido, como te he dicho, es ganar y a partir de ahí iremos al partido a llevarnos la victoria a pasta de ronda, que ese es el objetivo.
Això pel que fa als dos equips de primera, Girona i Espanyol. De la resta, dos equips jugaran contra equips de primera i un tercer, Marcos García, contra un de segona.
I per aquí comencem, Sabadell Deportivo de la Corunya, un primera federació contra un segona divisió, Rubén Martínez, davanter del Sabadell.
Molt contents del rival que ens ha tocat a la Copa. Teníem molta il·lusió perquè feia 10 anys que no aconseguíem aquí a casa jugar una eliminatòria de Copa del Rei. Ens ha tocat un rival com és el Depor, que té una història molt, molt gran, i ho afrontem amb molta il·lusió, amb molt de respecte, però sense por i amb la il·lusió d'anar per totes aquí amb la nostra gent per poder passar l'eliminatòria.
El Sant Andreu jugarà contra el Celta, és a dir, una segona federació contra una primera divisió. L'equip andreuenc no té clares d'ara si es podrà jugar al Narcís Sala per una qüestió d'il·luminació del seu estadi. Pau d'Arbre, un dels capitans andreuencs.
Un rival de primera, del nivell potser del Betis de l'any passat també, amb una proposta superatractiva. Pressionaran al segur, intentaran sortir amb la pilota jugada. I bueno, crec que serà un partit super, super entretingut i intentarem posar els majors problemes per intentar passar.
El Sant Andreu ja ha penjat a les seves xarxes una fotografia vintage de Ferran Juclar, ara el Celta, que va passar fa uns anys pel Narcís Sala com a futbolista. El Reus Redis rebrà la Reial Societat, és a dir, un segon ref contra un primera divisió. Marc Carrasco, entrenador reusenc, sobre la Real.
La Real Societat és un dels millors equips de la Lliga Espanyola, una cantera que forma part de la seva identitat. Crec que tot és positiu. Si no m'equivoco, no recordo que la Real hagi visitat l'estadi municipal de Reus, per tant és un atractiu més. Crec que és un motiu de felicitat i sobretot per disfrutar-ho conjuntament amb les nostres famílies, amb els aficionats. Crec que després de tot el que ens ha passat és un premi al treball fort, diari i constant.
Del dimarts 2 de desembre al dijous 4 a la segona ronda de la Copa del Rei, encara partit únic al camp de l'equip d'inferior categoria.
I de la Copa a la Champions. Perquè demà toca Champions femenina, el Barça rep el Lovaina la mateixa setmana del Clàssic. El duel contra les belgues encaixaria Ruth Vilà en la definició d'allò que s'anomena un partit Trump.
I és que el Lovaina és la primera vegada en la seva història que juga a Champions i la veritat és que de moment ha sorprès els seus primers rivals en aquesta competició. Les belgues van empatar a 2 amb el París en el seu debut europeu en aquesta fase de lligueta i van aconseguir la primera victòria d'un equip del seu país a la Champions en la segona jornada contra el Twente neerlandès amb un gol decisiu al minut 96. Ona Batlle assegura que el vestidor del Barça només pensen en el partit de demà i que jugar contra el Madrid dissabte no distreu a ningú.
Bueno, trampa no, al final ja et dic que és Champions i a ningú partit de Champions ens... Bueno, a ningú partit en general podem afluixar, però Champions sobretot és molt especial, com he dit, i per mi no és trampa, crec que per la llei tampoc, és bueno, el partit que estem, en el que estem pensant i en el que... Bueno, esperem primer treure els 3 punts per seguir líders i ja després ja vindran els altres.
Per l'entrenador Pere Romeu, la clau és encarar el partit el més aviat possible.
Nosaltres, centrats en fer un bon partit demà, en si les coses van bé, intentar poder donar aire fresc amb canvis el més d'hora possible durant el partit i després afrontar amb garanties el partit del dissabte.
El partit de dissabte serà contra el Madrid, un Madrid que juga Champions avui contra el París.
I a tot això, l'equip de bàsquet del Barça, encara sense el nou tècnic confirmat, afrontarà demà una nova jornada de l'Eurolliga. El rival serà el Bayern de Munic. Els blaugranes viatgen cap a Alemanya en un ambient enrarit, amb el nom de Xavi Pascual molt present. Ernest Macià, hi ha novetats al voltant del nou tècnic?
Doncs sí, ara mateix la compareixença del capità Tomas Satoranski parlant de la situació.
Bastante importante o buena motiva dentro del vestuario para realmente antes de saber estas noticias de que cada uno tiene que hacer su reflexión de lo que estamos haciendo mal, porque todos lo estamos haciendo mal y lo que podemos hacer cada uno un extra esfuerzo para ayudar al equipo a ganar, para pensar solamente en qué equipo empieza a jugar mejor y ganar los partidos. Yo creo que es la situación para que nos levantamos todos juntos y no se puede, bueno, no, obviamente en el deporte...
I ara, Laia, si em permets, em desplaço cap a Òscar Orellana, l'assistent i que serà, de fet, primer entrenador en el partit de demà davant del Bayern de Múnich, assistent de Joan Peñarroya. Escoltem-lo en directe a Catalunya Ràdio.
Nosaltres com a equip hem parlat i el que ens hi han demanat bàsicament és que posin el focus en el que seria guanyar el partit que juguem demà contra Bayern de Múnich. Això és el que els hi hem demanat a l'equip, que no pensin en una altra cosa, que no sigui en preparar-se molt bé durant la tarda d'ahir, durant el matí d'avui, per guanyar el Bayern. I que per això és important que estiguin al seu màxim nivell i que tothom doncs, doni un passet endavant en les seves responsabilitats, tant cos tècnic com jugadors, i els hem demanat, doncs, hem apel·lat una miqueta a la responsabilitat individual, a la responsabilitat com a equip i al compromís que tenim amb el club, perquè al final el que més importa ara és guanyar demà a Múnich sense pensar en cap altra cosa.
Òscar, en directe per Catalunya Ràdio, quin missatge us ha transmès el club en relació a la possibilitat de tenir ja de manera imminent doncs, un nou entrenador, o de moment tu vas amb la idea d'anar fent tota aquesta setmana?
A nosaltres, al club, a mi particularment, si em preguntes personalment, el club el que ens va manifestar és que agaféssim les rendes de l'equip des del diumenge al vespre i que treballéssim en el sentit del que us deia abans, de guanyar el partit de Múnich, i que a partir d'aquí hi ha diferents escenaris oberts, poden passar moltes coses, però que nosaltres, i que si us plau fos el que transmetéssim a l'equip, ens centréssim bàsicament en el que és la preparació del partit de Múnich i la manera de preparar-se millor per guanyar el Bayern, i així és com ho hem fet.
Òscar, com s'ha encaixat tu i la resta de l'estaf la destitució del Joan?
Bueno, al final... bueno, ens vam quedar fotuts, no? Hem treballat amb el Joan durant un any i 2-3 mesos lluitant a mort amb ell per intentar obtenir els màxims els millors resultats possibles, i està clar doncs, que el fet de que ell deixi d'estar amb nosaltres doncs és un cop per tots, per l'estaf, pels que ens agrada també i pels jugadors. No és agradable, és la situació que ens ha tocat viure, i donada la situació doncs, a intentar donar el màxim de nosaltres mateixos per tirar això endavant.
Molt bé, Laia, doncs aquestes són les primeres impressions de l'entrenador interí del Barça de cara a aquestes hores de transició fins que arribi el nou tècnic.
Doncs molt oportuna aquesta connexió amb l'Ernest Macià en directe. Les primeres reaccions tant des d'un dels capitans de l'equip, Satoranski, com des del tècnic interí, per veure com està vivint el vestidor del Barça de bàsquet aquest canvi a la banqueta sense Peñarroya i pendents de si es confirma l'arribada de Xavi Pascual.
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Ratllar-se per com està el mercat?
No.
Celebrar que el teu dia ha arribat? Converteix novembre en cinembre amb el Singles Day de MediaMarkt. Només avui, 11 de l'11, et fem un 22% de descompte en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a Esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A 5 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Avui dia especial a Tarragona. El Reus Ganxets disputa el primer partit de la fase principal de la Champions femenina, que disputen els 12 millors equips del continent. I en aquest primer partit de tenis taula, Carles Vila, tenen un rival de molta entitat.
Jugaran contra el Siarkopol polonès, les actuals campiones d'Europa, un dels equips més potents del bonis. Per tant, una gran oportunitat per veure el millor tenis taula a Europa en un moment a més força bo per al Reus Ganxets, que es manté invicte i líder de la superdivisió femenina. Joan Carles Virgili, el president del Club Reusenc, reconeix que cal gaudir i mirar de donar la sorpresa.
Segurament per nosaltres, que és ser més senzill, si la nostra única obsessió hagués sigut el passar la ronda, doncs que ens hagués tocat uns rivals més accessibles. Podem contrastar que hem vingut amb el seu millor equip, l'únic variaria la jugadora japonesa que tenen, l'Oto amb la xinesa que ha vingut. Totes dues més o menys són del mateix nivell. Han vingut amb tres xineses, una xinesa portuguesa, una de Mònaco i una xina de Xina.
És el primer cop a la seva història que el Reus Ganxets, per cert, l'únic representant català a Europa, es classifica per disputar el top 12 de la Champions. El partit començarà a les 6 de la tarda.
En ple procés de recuperació de la lesió que li ha impedit disputar les últimes curses al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ha comparegut aquest migdia a Madrid davant els mitjans de comunicació per primer cop després d'haver aconseguit aquest any el novè títol mundial de la seva carrera i el setè a la categoria reina de MotoGP Au del Serra.
El tro de Cervera ha explicat en declaracions a TV3 que la seva recuperació cada cop va per més bon camí i que aquests són els terminis que es marca a partir d'ara per tornar a estar a punt pel Mundial de l'any que ve.
Ara els timings, de moment, és estar al cap de setmana a València, disfrutant de MotoGP. El dia 22 de novembre està a Cervera, disfrutant la gran festa que farem amb l'Àlex i també pues, estar a prop de l'aficionat. I després, ja hauran passat 2 setmanes, a veure si acaba de sortir bé pues, tots els controls que em fan cada 2-3 setmanes i començar la preparació física.
Marc Márquez també ha comentat que té molt clar quin serà el principal rival que es trobarà al Mundial de l'any que ve, però no pas l'únic.
A priori, la temporada que ve, rival número 1 el tenim a casa, és l'Àlex, que és el que ens ho ha posat més difícil aquest any, i l'any que ve, a part, dona un saltet de moto que anirà amb la moto oficial, i això també segurament l'ajudarà. I després, Aprilia, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, no l'hem d'oblidar mai.
Amb el títol aconseguit a finals de setembre, Marc Márquez suma ja 9 mundials, 7 dels quals a la categoria reina de MotoGP.
I en vol, avui el Granollers s'enfronta a una final anticipada contra el Grosice de Slovan, una oportunitat clau a la Lliga Europea per continuar lluitant per passar a la fase següent, Marta García.
Sí, perquè el conjunt català no ha començat amb bon peu la competició europea. En la primera jornada va perdre el Palau Olímpic davant l'Horus danès i en la segona només va aconseguir un empat a 24 gols en la pista del Baia Mare. Amb estos resultats arriba la tercera jornada amb només un punt i una nova derrota dificultaria molt les seues opcions de classificació per a la següent ronda. Antonio Roma és el tècnic de l'equip.
Podria ser una de les últimes oportunitats, no? S'haurà de veure matemàticament si ho és o no, però al final nosaltres ens ho plantegem d'aquesta manera, contra un equip molt ben treballat, amb un central doncs, que té moltíssima experiència i que és un jugador doncs, internacionalment molt, molt contrastat. Pivots molt grans, molt difícils de defensar, gent llançadora, equip que corre molt i que ens poden buscar doncs, moltíssims problemes. No? Després defensivament s'obren molt, tot i que són molt grans i tenen moltes cames.
El partit és a 3:45, Laia, i se podrà seguir per Esport 3.
Hi ha alguna cosa més del dia, Marta?
Doncs mira, que està en marxa ja el primer partit de la jornada en les finals ATP de Turí entre Carlos Alcaraz i Taylor Fritz, l'estatunitenc. De moment domina el nord-americà per 4-3. Són els dos tenistes que encapçalen el grup A en aquest mateix grup. Més tard, això sí, ja serà cap a 9:45, quan jugaran l'italià Lorenzo Musetti i l'australià Àlex de Minaur.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Com sempre, més esport a Catalunya Ràdio a partir de les 7 al Tot Costa. Avui amb entrevista Quica Nazaret, la jugadora del Barça, abans d'enfrontar-se demà a partit de Champions. I ja seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.